Ràdio Maricel a cel obert.
Onze i 20 minuts, no sabem si gaudint molt de les vacances o no, o treballant i intentant viure les vacances, o si després d'una carrera tan extensa, això de les vacances, un actor doncs ho té com un element més de la seva vida, però no com quelcom prioritari. A l'altre costat del fil telefònic saludem a qui serà a Sitges el divendres 25 de juliol per presentar el seu show. Joan Pere, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Això de les vacances, per un actor, suposo que depèn de com i de quina manera, no?
Sí, això de les vacances, jo que ja sóc d'una època més d'orilla, no n'he fet mai. Vacances no n'he fet mai, però sempre he tingut la sort doncs, de treballar en una cosa que m'agrada i a llocs on m'agraden. Mm. No venir divendres a Sitges, per mi, és vacança.
No, el que passa és que fa 45 anys que en Joan Pere fa allò que li agrada, no?
Sí, fa una temporadeta llarga. No, però vull dir que esclar, que ja és un goig, no? Mm. I jo que tinc un cert predi i que la gent t'aprecia i t'espera, doncs és com vacances. Què he d'anar a fer jo a Estambul? No em coneixen.
Estàvem nosaltres pensant si per un actor que va començar i que va debutar l'any 1963, tot el que fa referència al món de l'espectacle, les modes, el públic, l'assistència de públic, etc., les audiències en televisió, si tot això li queda una mica de tornada després de tants anys.
Sí, queda una mica de tornada, però també és veritat que mai ha sigut molt, molt important en mi. Jo sóc un actor que fa molts anys que funciono, però sempre una mica a la meva manera. No he seguit mai unes modes. I de vegades doncs, he estat una mica retiradet perquè no era moda jo. Però jo posar-me a la moda no en sé. Jo sóc una mica com sóc i si la gent ja m'accepteixi, doncs ja està bé. Jo per lo baixet que sóc, déu-n'hi-do.
Perquè encara que no ho pugui semblar, aquest és un món que es mou per modes, també?
Sí, evidentment. Home, per exemple, en teatre hi va haver-hi la moda del teatre de denúncia o del teatre de contrast, i jo mai em van llogar per fer això. El meu sempre ha sigut una mica doncs, de passar-nos-ho bé i de divertir-nos i d'estar una estona junts i de gaudir una mica de l'alegria de la vida, sense massa patacada, sense massa estrafer-ho massa. Mm-hmm. I això no sempre ha estat de moda. Això que el riure agrada tant i ven tant, no sempre ha estat de moda riure, no? Mm-hmm. Hi ha hagut èpoques que la gent no els hi fa gens de gràcia riure.
Però en canvi segurament molts també van apreciar aquell moment en què en Joan Pere es va revestir d'avi de 90 anys i no sabem si fins a quin punt això va sorprendre o va descobrir un Joan Pere que fins aquell moment...
Això ha sigut una sorpresa i com una pinzellada especial, no? Mm. Perquè a més el paper és molt, molt dramàtic, és una obra del Belbel i es diu melodrama, i bé, m'hi vaig posar, doncs bé, però de tota manera a mi m'agrada picar l'ullet a la gent i dir això que passa és molt greu, però si estem vius i tenim una mica el somriure i l'alegria de viure... encara és millor.
Esclar, pel públic ha estat una sensació, però pel propi actor, també? Ficar-se sí. Dins aquesta pell i dir, ara què passarà amb mi quan tothom i jo però, mateix em tinc amb un paper i amb un registre amb el qual hi estic també.
Passa que la meva comicitat, per exemple, és tan normal, és tan de la gent de carrer, que també el meu dramatisme és molt normal. Ens pot passar a tots aquestes coses. I aleshores no és mai brutal ni sagnant. Mm. Sempre és d'una manera molt normal. Jo sóc una persona que sóc incapaç de fer riure parodiant, o estrafent, o imitant. Sempre és un tipus de comicitat del que ens passa a tots. Mm-hmm. Amb el veí de dalt, amb el veí de baix, amb la tieta Maria, amb l'oncle Anton, el dia que vas a un enterro, el dia que vas... Aquests ens passen a tots. I aquest, a mi, quan em van dir per fer la pel·lícula, jo vaig dir, no, és que no ho sabré fer, no en sabré. I em van dir, no has de fer res. Només has de fer com si et passés i posar la teva humanitat. I doncs això vaig fer.
Sembla fàcil de dir això, no?
Sí, però tampoc és tan complicat. Si jo hagués volgut fer una gran interpretació, probablement... Però no, només tenia que ensenyar a la gent allò que em passava. I això és el que he fet sempre. De vegades és còmic i de vegades no tant.
Ara ens ho ha posat més o menys en Safat en Joan Pere, o sigui que el que feia no era interpretar, sinó actuar.
Ara m'has tuixer.
Ho dic per on és, on és la línia que separa, si és que es pot separar una cosa de l'altra, perquè quan en Joan Pere diu si jo hagués volgut fer interpretació, suposo que fa referència, doncs, si hagués volgut enfortir aquest registre i ficar-li encara més...
Però això no li faré a la gent que em segueix i que em ve a veure.
D'acord.
No sacrificaré mai la relació directa que jo pugui tenir amb la gent, que la tinc, de les coses que ens passen tant al públic com a mi, per dir-li, ara et faré una gran interpretació de...
D'acord.
Prefereixo més aquesta relació, aquesta emotivitat que tenim conjunta, de riure, de passar-nos-ho bé o d'emoció, que fer-li una gran interpretació. Que tampoc no en sé, eh?
En canvi, de la mateixa manera, en Joan Pere ens podrà dir, després de tota aquesta trajectòria, que va agafar, diguem-ne, el camí que des del punt de vista dels crítics és el camí més, diguem-ne, més facilet, que és el de la comèdia, que és el de tot plegat, i en canvi, si hagués agafat el camí del drama, segurament potser les coses haguessin anat d'una altra forma o no?
Sí, probablement sí, però jo sí, jo no ploraré amb escena només perquè em toca plorar. Entens què vull dir?
Sí, sí, sí.
Ja m'esforço, ja, però no em surt res. No ploraré, però sí que potser ploraré. Em caurà una llàgrima al final de la comèdia quan una senyora em diu m'has fet passar una estona agradable després de molts anys de la meva vida.
Doncs ho posem encara d'una altra manera. Un actor ha de ser capaç de fer de tot. O això diuen.
Sí, però jo ja ho faig de tot. Jo ja faig de tot. De tot, de tot. Però ho tiro a la part que al públic li agrada veure-ho.
D'acord.
Jo faig de tot. Aquesta funció que faig de les tres maletes faig de ric. I no m'havia fet mai. I aconsegueixo no semblar-ho.
Aquella funció que en el seu dia va fer extraordinàriament popular un home que precisament tampoc era un actor a l'ús. Bé, Luis de Funes no era un actor a l'ús de cap manera, no?
No, però era un home que transmetia. Era un home que transmetia i sobretot que era el símbol, el paradigma del francès mitjà, i la gent s'hi sentia identificada.
Perquè en Joan Pere, esclar, ha viscut també i ha conegut d'una forma més o menys propera aquella generació d'actors que potser no eren actors en el sentit en què avui es considera la paraula, i ens podem referir a Capri, ens podem referir a Paco Martínez Soria, o ens podem referir a Luis de Funes, o aquesta gent, o a la Mari Sempere, aquesta gent que transmetia quelcom que potser no s'aprèn a les escoles.
No, és veritat, això és veritat. Aquesta correlació que tens amb el públic, aquest jugar que fas amb ells, no, hi ha pocs actors que ho facin. També és veritat que tampoc no ha estat massa de moda. Ara torna a estar de moda, però no ha estat massa de moda. I tots aquests actors que m'has dit han tingut sempre un gran públic i un poc apreci de la crítica en general. Però és així. Jo és la manera que m'hi trobo molt bé dalt de l'escenari.
Quan se'ls mirava, en Joan Pere què pensava?
Ah, que a mi m'agradava molt, i el Capri era el meu mestre. A mi el Capri m'agradava molt, 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 però he sigut incapaç d'imitar-lo. Malgrat això, es pot dir ben bé que sóc el seu deixeble, perquè la gent t'ho dirà i t'ho diu.
Sí.
Sóc el seu deixeble sense imitar-lo, cosa que m'enorgulleix.
Què és allò, aquell terme que s'ha fet servir tant moltes vegades i d'una forma molt pejorativa, del capriejar?
Bé, és una fórmula de país.
Una fórmula de país?
Sí, el país caprieja molt, tota la vida.
D'acord.
I el millor que tenia el Capri és que era el símbol del nostre país, amb la seva tristesa constant que tenia, amb el drama a sobre, però amb aquell humor tan, tan nostre. Fixa't que l'humor català, fins fa poc, era molt especial dintre del conjunt de l'estat espanyol i dintre d'Europa.
Sí.
L'humor català era especial. Ara, avui dia és igual tot arreu. Tant és que ho facis a TV3 com a Telecinco com a Antena 3. De tot l'humor és igual. Però aleshores era molt nostre. I aleshores aquest símbol de país que representava el Capri era el que el feia tan, tan popular.
O sigui,
perquè, fixa't tu, que fins i tot vam tenir un president de la Generalitat
que parlava
moltíssim.
o sigui que d'alguna forma en Joan Pere es defineix deixeble
sí.
d'un home a qui molt segurament tampoc podien definir com un actor en el sentit més ortodox del terme.
No, és veritat, això és veritat. Però jo perquè a més el que agradava del Capri és el seu humor trist, cosa que jo no tinc un humor més alegre. Però jo li he vist fer drama i jo us asseguro que era un actor extraordinari. D'ell sí que plorava.
La professió recorda en general noms d'aquesta categoria?
Sí, és clar, sí. Més que cap altre.
D'acord.
Més que cap altre. Però també és veritat que hem treballat molt més per al públic. Nosaltres no tenim medalles, no tenim premis, no ens donaran l'Òscar de res ni el Goya de res, però sempre tenim molt de públic que ens segueix. I jo tampoc sacrificaré aquest públic perquè em donguin un Goya o perquè em donguin un premi.
D'acord. Ara és moda un monòleg?
Sí. Sí.
I crida una mica l'atenció això també, no?
Sí, però...
No sé si dir que tothom fa monòlegs.
Sí, tothom fa monòlegs.
És a dir, abans no en feia ningú i només...
Però això és una qüestió de preu.
Què vol dir això? Què vol dir?
Vull dir que, esclar, que no pots pagar-te una companyia.
D'acord.
I aleshores acabes fent un monòleg. Però també és veritat que jo el monòleg l'he fet sempre.
Sí.
No ara. Jo vaig fer un show de la família Pera. De fa uns anys, que va ser líder d'audiència en televisió, que tot eren monòlegs.
Ho dic per si veritablement el monòleg com a gènere ara ho veiem a tot arreu, i molta gent jove que apareix per televisió fins i tot, i em perdonarà en Joan Pere ara perquè ens fiquem la part més segurament menys professionalitzada, fins i tot el que era Nubi Dan Obregón també fent monòlegs per televisió, o sigui, tothom ha fet monòlegs per televisió.
Clar, perquè d'alguna manera és còmode. És còmode. La relació amb la gent la tens molt ràpida i estàs sol. Però també és molt difícil, almenys en el meu cas, perquè jo no donaré gat per llebre. Vull dir que el monòleg serà brillant, divertit. A mi no serà perquè sí. A tot hi haurà un perquè, a tot hi és. Però també és veritat que jo faig monòleg des de molts anys. També és veritat que, per exemple, una de les coses que més vaig aprendre del Capri eren els seus monòlegs per telèfon. El Capri feia monòlegs i estan gravats.
Home, hi havia dos homes enganxats al telèfon en aquella època. Un era Miquel Gila i l'altre era Joan Capri, no?
Sí, i tenien molta, molta gràcia. Vull dir que en el meu cas no es pot dir que faci monòleg perquè és moda.
Fins i tot ens agradaria que ens pogués comentar una experiència. Va sortir d'una forma molt escadussera als diaris, però una nit en què l'espectacle que compartien Joan Pere i Paco Morant no es va poder, diguem-ne, va haver de canviar els papers perquè en Paco Morant no es va trobar bé aquella nit, i les cròniques dels diaris diuen que va quedar en Joan Pere a l'escenari i que es va inventar doncs una obra per tot aquell públic que omplenava com sempre la sala. I les cròniques diuen que em va sortir una cosa sensacional, allò sin comerlo ni beberlo, i donades les circumstàncies. Què va passar aquella nit?
Bé, no era la primera vegada que ens havíem trobat. Una altra vegada el Paco també va estar amb una retenció tremenda i la gent no va voler que suspenguéssim l'espectacle, i jo em vaig començar a parlar amb ells de les coses que em passen. I aquestes coses que em passen, que sempre hi ha un punt divertit a tot, fins al drama més fort, va anar sorgint. Aleshores, el dia que Paco es va trobar malament, que no es va poder fer i tenim el teatre ple, i també no el vam voler suspendre, doncs aleshores ens vam encarar, públic i jo, a parlar d'alguna manera, a passar una estona junts amb aquelles coses que em passen a mi, que a més que és veritat que em passen, perquè tot el que em passa en el monòleg és veritat. Evidentment que hi poso més humor del que en el moment, però totes les coses que em passen és veritat. I la gent vinga a riure, però si era veritat que em passava allò.
El que passa és que en Joan Pere ho comenta, òbviament, amb aquella naturalitat de l'ofici, però esclar, les persones havien anat al teatre a veure una obra amb dos actors, i es troben en el teatre amb un actor de l'obra, però sense obra. I aquest actor de l'obra, però sense obra, ha d'intentar d'alguna forma doncs, satisfer aquella necessitat del públic que ha anat a veure una altra cosa.
Sí, sí. Home, és un embolau, eh?
Jo ara, per això ho diem, per això.
Jo ara ho dic així molt tranquil, perquè a més, ara ja ho domino més, però jo feia 14 anys, 15 anys que treballava amb el Paco a mano, i allò va ser d'aquelles coses que em sembla que aquell dia em vaig aprimar 3 o 4 quilos, només de l'angoixa, no? Però era una angoixa del moment d'abans. Un cop surts i la gent està per tu i t'escolta, i et segueix, i ell passa a mi, li passa amb ell, i la gent és més o menys del teu traç, i bueno, llavors ja comença una mena de holgorio, que diríem en castellà, no? I de passar-t'ho bé, però amb una mena, jo, més que un monòleg, em diria que és un diàleg.
D'acord.
Perquè és que cada cosa que faig podria dir a la senyora o al senyor que hi ha davant, és que és veritat això? I la gent dirà que sí.
Allò va ser d'alguna manera improvisació pura i dura?
Va ser improvisació, que passa és que, esclar, de la ment, de coses que jo havia fet del xou, d'allò, aquelles coses... Una vegada havia fet una explicació amb el Buenafuente de vaig tenir el primer nano, que va ser un xou, i llavors em va anar venint al cap totes aquelles coses que aquests 40 anys d'ofici et venen en el moment, i en aquell moment determinat, doncs, explota.
Ens hi fiquem una miqueta aquí dins, perquè... Com s'estructura un monòleg? Això és com un, no sé, com un viatge d'avió que s'ha de saber, suposo, enlairar-se i s'ha de saber aterrar.
Sí, sí. Mira, val a dir que jo ara el monòleg fa 2 o 3 anys que el faig, i el tinc estructurat ja d'una manera gairebé perfecta, molt més que el primer dia que va sortir, doncs, de la manera que va voler.
D'acord. Una manera que funciona a tot arreu, o que ha d'intentar funcionar a tot arreu, amb certs recursos que funcionin a tot arreu?
Sí. I no és tant el recurs, sinó les explicacions. El que passa és que, bueno, l'estructura és d'una manera de com comences, com entres d'una manera potent, com a la meitat aguantes el baixó que té gent, perquè també tant de riure fa mal a tothom, i com acabes d'una manera brillant, maca o guapa. I ara jo crec que està estructurat d'una manera que estem tan bé, que m'hi trobo tan bé, la gent s'ho passa tan bé.
Hem de suposar que això també s'hi arriba molts anys, no? A trobar aquella mida justa.
Sí, és una mica com el mecànic d'experiència, que sap quin és el cargol que està fallant en el cotxe. En aquests moments ja, per edat i per ofici, ja saps quin és el cargol que has d'apretar.
D'acord. Perquè el públic no sempre és igual de receptius.
No. Val a dir també que jo ara em trobo un moment, gràcies a Déu i gràcies al públic, que està receptiu amb mi. Vull dir que m'ho accepta, que podem jugar, que d'entrada ja pactem un joc i que juguem tots dos, el públic i jo. I en el teatre, quan s'arriba a fer el joc escènic, el Joel Ascent, quan s'arriba a fer això, i en aquest joc hi entra el públic, llavors sí que té màgia. Llavors sí que hi ha aquella cosa especial que no té cap obra o dramàtica o còmica. Jo sempre dic que no sóc un actor professional. No faré una funció només per cobrar uns diners, o perquè després d'aquesta funció n'haig de fer una altra. No sóc professional. Per mi, una funció de teatre és un joc amb la gent, i la gent i jo ens ho hem de passar molt. Si no, prefereixo més no fer-ho.
Aquesta, diguem-ne, satisfacció tan inherent o tan endins, també hi és en el món del doblatge?
Sí. Nosaltres sempre parlem de cine, doblatge, teatre, tele... I cada cosa és absolutament diferent, Cada cosa és absolutament diferent, amb unes tècniques absolutament diferents, amb unes interpretacions absolutament diferents, perquè el doblatge no té una interpretació, o no l'hauria de tenir. Però quan el personatge que tu estàs doblant aconsegueixes... jo sempre dic la broma de que el lector que està a la pantalla et segueix a tu, en vez de jo seguir-lo amb ell. Quan entrem en aquest joc, que és el que em passa amb el Woody Allen, que arriba un moment que ja sé de sobres el que ve darrere, ja sé el que dirà, ja és ell que em segueix a mi, quan arriba aquest punt també té un punt de màgia especial. Fixa't que jo soc dels pocs dobladors que soc conegut com a doblador. però perquè de vegades aconsegueixo això.
Home, segurament perquè hi ha aquesta veu i aquesta manera de fer que travessa les barreres entre cinema, teatre, televisió, tot plegat, no?
Sí, podria ser.
No sé si dic que és una veu, certament, d'un cert imaginari col·lectiu, també.
Sí, ha arribat això.
I ha arribat això, no? Que suposo que és el millor, també, que li pot passar a una persona que es dedica a això, no? A fer feliç a la gent.
Sí, i ha arribat, em senten la veu i diuen, ai, t'he conegut la veu, i dius, bé, la vaig dir que també és exacte.
I ens hi fiquem aquí també perquè tenia un repte molt gran, Joan Pere, a l'hora de substituir Miguel Ángel Valdivieso.
Sí, allò sí que va ser gruixut. Sí, perquè a més el Milagre estava molt bé, molt bé, molt bé, i no ho dic perquè sí, és veritat, i jo mai havia pensat que i tampoc vaig voler que hagués sigut lo fàcil imitar el Miguel Ángel.
D'acord.
I aleshores els primers doblatges, la gent deia, ai, però no és igual. No és igual.
No, és clar.
No és igual. Però hagués sigut molt més fàcil i còmode imitant el Miguel Ángel i fer-ho igual.
En canvi, però, hi ha un fil conductor entre les dues maneres d'entendre o d'apropament al personatge de Woody Allen, tant en un com en altre, no? Encara sí, que siguin diferents.
I tant, però també penseu una cosa, el Miguel Ángel va agafar les pel·lícules del Woody Allen més còmiques al començament.
D'acord.
Més boges. I jo el vaig agafar més filosòfic, més Kierkegaard, més kantià,
sí.
O sigui que llavors estava, fins i tot una pel·lícula que vaig fer, me la va tornar i em va dir, no me lo hagas tan còmico. Vull dir que jo també el vaig agafar a una època que em permetia variar-lo una mica.
D'acord, és a dir, més introspectiu, més reflexiu.
Sí, i fer-lo més, de debò, diguéssim, que còmic. O sigui, fer-lo més persona que personatge.
D'acord.
I també vaig tenir la sort aquesta. I llavors la gent es va anar adaptant a aquesta manera de fer, perquè tampoc ell estava tan boig com a Dinero y Corre o com en Bananas.
D'acord. I ell com és?
Baixet. Baixet amb ulleres, molt amable... Amb mi ha sigut sempre molt amable, molt agraït, molt simpàtic, però no és un home de paraules.
D'acord, això és una...
Ens podem trobar ell i jo i dir, oh, espera, jo, oh, Budi, i estar-nos 5 minuts mirant-nos, somrient, però ni ell ni jo sabem massa què dir-nos.
Això, únicament i exclusiva, és una xafarderia, eh? Però suposo que respon també fins a quin punt l'actor Joan Pere, que ha doblat tant Woody Allen... El dia que es va trobar Woody Allen, tenia el cap allò de pensar, bé, ara què passarà? Ara, sí, això jo... serà un ciri trencat? Això serà, vés a saber què.
Sí, a més tenia tots els números per ser-ho, eh?
Sí?
Sí, perquè jo pensava, em renyarà, em dirà això sí o això no, o aquella cosa, o aquella altra, i no, en canvi va estar sempre... Penseu que a un actor no li agrada gens que el doblin. No li
clar,
fa cap gràcia.
És obvi,
no? I que a sobre tingui una certa fama encara menys, perquè l'important és ell.
Clar que en Woody Allen un pot pensar, home, sí, tot es pot doblar, però nosaltres sempre ens ha vingut al cap, i no sé si a vegades Joan Pere també quan veu pel·lícules i penses que hi ha gent que no es pot doblar, no sé, Pepe Isbert es pot doblar?
S'hauria de buscar una veu o doblar-lo d'una altra manera. No hauríem de conèixer la veu del Pepe Isbert.
Perfecte, d'acord.
No l'hauríem de conèixer i llavors fer-lo d'una altra certa manera.
D'acord. Ho dic perquè suposo que és millor el que deia en Joan Pere, recrear que no imitar, no?
Sí, exacte, una mica sí. I la veritat és que jo i el Woody Allen tampoc tenim la mateixa veu. Però hi ha una mena de mateixa manera de fer que això ens apropa, ens fa com una mena de simbiosi. És una cosa subtil que tampoc no té massa explicació, eh?
Sí. Rowan Atkinson era un repte diferent?
Sí, aquest sí que era molt, per mi era molt més dur. Aquest era molt més dur perquè realment ell estava interpretant molt i molt bé amb una escorça negra que estava magnífic,
sí.
I que era realment molt difícil de fer. Aquest sí que era fer. I jo et diré una cosa, és l'únic personatge que he fet en doblatge que el vaig fer a l'estil Caprià. A mi em recordava el Capri. Em recordava aquestes coses tallades que deia, aquesta manera de fer...
aquest parlar tan impulsiu, no?
Sí, aquesta cosa que tàutic... Em recordava molt el Capri. I és un petit homenatge meu al Capri. El vaig fer d'una manera capriana.
En canvi, no recordarem ara exactament l'actor del N'hi ha que neixen estrellats, però sí la veu de Joan Pere dient Beti, matí, tard i nit, no?
Aquest és que me'l van servir en bandeja.
Oi, tant que sí.
Aquest era extraordinari. A més, era aquella funció que jo m'hagués agradat fer per TV3.
Vaja.
Algun dia, no? Perquè és que estava extraordinari el tio, i que no el van servir en bandeja. Fins i tot una vegada no va arribar al guió i ens el vam inventar, però era igual, perquè és que era claríssim.
Està la televisió mancada, no sé, d'exemples de sèries com aquestes, d'allò que en deien bé de l'humor anglès, d'aquest humor, sí, diguem-ne, més refinat, d'aquest humor
jo,
més...
Jo crec que sí.
Sí,
molt, jo crec que sí, molt, molt. Però també és veritat que és allò que dèiem de les modes. Hi ha moments que està més de moda i moments que no. Però nosaltres, els catalans, que vam ser la primera sitcom que es va fer a l'estat espanyol, que era el del Capri,
sí,
la primera sitcom que vam anar a Londres a veure el Roper per veure com es feia, i que després ens han imitat totes les autonomies i totes les televisions centrals,
mm-hmm,
i que vam fer la primera sèrie de Culebrón, que era el Poble Nou, i que després han imitat totes les televisions centrals.
Mm-hmm.
Sí que està mancada d'aquest humor una mica nostre, i que sigui nostre, i que ens l'acceptin com a nostre.
D'acord.
Tenim un cert punt de diferència.
D'acord.
I a mi m'agrada marcar aquest punt. I jo, quan vaig a treballar en castellà, que hi vaig molt poc, faig aquest humor, faig una mica d'ambaixador d'aquest humor, que el troben diferent i diuen «Ai, este catalán, que gracioso, que raro», no?
Mm-hmm.
Perquè els catalans han de ser graciosos.
No sé si d'alguna manera, també, en el seu dia, Mari Sempere era l'ambaixadora d'aquest humor català, no? D'aquest tarannà...
Sí, sí, també, segur.
Segur.
Cosa que no va poder fer el Capri, perquè tampoc no es va poder...
No era donat a tot això, no? No, tampoc?
No, però la Mari, i tant. La Mari era el personatge català exportat a les Espanyes.
Jo preguntava perquè no sé si, agafant la televisió, són drames a tota hora. Al migdia tenim drama, a la nit tenim drama.
Sí,
és un drama barceloní o un drama situat al món rural de Catalunya, però en el fons un drama,
sí.
I si a la resta de l'estat, diguem-ne, que es porta més ara, doncs alguna cosa que faci riure una mica i que permeti o així res i les actuacions
però,
més deixades anar, no?
Però penseu també que n'hi ha molt d'humor, si tu mires la tele hi ha una quantitat d'humor, de vegades es diu corazón, i de vegades es diu...
Sí, no, però em refereixo, sí, aquí a Catalunya pequem massa de forçar el drama en la majoria d'ara, de
comer... Bueno, pensa que som catalans, ja. Vull dir...
Que això ens va, d'acord.
No, que si això té audiència...
És que ens va això.
Si això ven... No et moguis del drama,
d'acord.
Ja vindrà el moment de riure, no?
D'acord.
Aquesta cunya que hem posat,
sí,
d'humor nostre en els 13 anys i un dia,
uh-huh,
i que vagi davant del vent del pla,
uh-huh,
bé, és una mostra, doncs, guapa del país, no?
Uh-huh. Uns bons actors poden salvar un mal guió, o un mal,
sí,
guió no hi ha qui ho salvi?
No, uns bons actors poden salvar...
Poden salvar un mal guió?
I tant, això segur, eh? Segur. I un bon doblatge també pot salvar una pel·lícula, això també segur.
Vaja, però això no s'acostuma a dir en veu massa alta, eh?
No, però és veritat, eh?
És veritat.
Perquè jo m'hi he trobat pel·lícules que realment no tenen massa importància i que, en canvi, posades en doblatge i donant-li un toc o més sentimental o més,
mm-hmm,
d'humor, arribes a agafar la línia.
10 minuts i seran les 12, el millor que li pot passar a un actor que començava la nostra conversa definint-se com una certa definició d'allò de rara avis dins el que es mou per aquests mons de Déu és tenir un espectacle per si sol?
Bé, no cal.
No cal.
No cal, jo diria aquest espectacle, però perquè ens ho passem bé, perquè està molt bé i perquè la gent juga amb mi, perquè juguem una estona i ens ho passem molt bé, però no cal. També amb una obra estàs molt bé, i amb el Paco Morán hem estat extraordinàriament bé durant 14 anys, 15. No. Però... I també pensa que en aquest monòleg hi surten quantitat de personatges que no els veiem, però que hi són i que estan presents.
Què és el show de Joan Pere?
Doncs això, un diàleg amb el públic. Un diàleg amb el públic amb un cert to d'humor. També, val a dir, si vols dir, així més per vendre, més de màrqueting, no deixareu de riure ni mig minut.
Això és una obsessió a vegades per l'actor?
No.
No.
No. El que passa és que quan riuen, aplaudeixen, et sents tu mateix que t'estan acceptant.
Està clar.
I aleshores, doncs, ja et va bé, si t'accepten, ja et va bé, i vas, i vas, vas buscant la manera que això continuï així.
Hi ha hagut alguna nit de públics difícils, suposo, amb 40 anys de trajectòria professional?
Sí, sempre n'hi ha de llocs que, per exemple, que potser l'expectativa era una altra, i llavors te'ls has de fer teus. Però això dura uns minuts. Uh-huh. Tu veus el públic, i sobretot la gent com jo, que estem molt amatents a el que desitgen, a el que vulguin, ja vas tirant la història uh-huh. cap al cantó que a la gent li agradi.
Jo,
que fa molts anys que faig funció, sí. hauré tingut més públic o menys, més èxit o menys, però no crec que trobis ningú que digui no m'ha agradat gens.
Quants cops li han preguntat a Joan Pere sobre la salut del teatre?
Molts, però jo sí que he passat...
Penúries?
No, he passat tota una època teatral difícil, des del Teatre d'Espardenya, de dos duros de no cobrar, a un moment esplendorós com és el teatre actual a Catalunya, on exportem teatre, on som els referents del Teatre Espanya, on tenim teatres, companyies boníssimes, comèdies fetes amb una rigorositat i amb un art teatral extraordinari.
Em sembla que és
la història del teatre havia estat tan bé.
És que em sembla que és el primer cop que escoltem algú que ens diu que el teatre català està visquent un moment esplendorós.
Extraordinari.
Extraordinari.
Extraordinari. Em sembla que fa 3 o 4 anys que estem pujant de públic. Constantment.
Uh-huh. O sigui que qui es queixa no té massa dret a queixar-se?
No.
No.
El món d'èxit ens va portar un teatre doncs, més gregari o més endogàmic, i això s'ha de cuidar, i hem de procurar que el teatre nacional faci teatre d'un cert tipus.
Estem perdent la comunicació telefònica amb Joan Pere per moments. Havíem començat molt bé i ara ho sentim així abatzegades. Ara hi tornem a recuperar, però s'estava referint a aquest moment extraordinari en producció i en públic,
que
està vivint el Teatre Català. Ara us tornem a sentir perfectament.
I s'ha creat un club de teatre que tens descomptes i es pot comprar les entrades per la caixa i hi ha espectacles que l'has de treure amb antelació. Jo crec que és un moment boníssim del teatre català,
uh-huh.
amb uns autors molt, molt bons i molt internacionals, com el Belbel, com el Galzeran, estan tenint èxit arreu del món.
Per tant, un actor amb 60 anys i amb 45 anys de carrera, esclar, diguem-ne, té un futur assegurat i no deu pensar en allò de la retirada ni
bé,
en allò de descansar. No,
retirada no, però també penseu una cosa, aquest ofici nostre t'has de guanyar, has de fer càsting cada dia.
Yeah.
O sigui, surts de l'escena i sempre estàs fent un càsting. Uh-huh. A mi ara m'han proposat per fer una pel·lícula, però has de fer càsting. I que la meva edat, sí, és que... Vull dir que sempre és cada dia que tu has d'anar guanyant. I que amb la competència que hi ha i amb el bé que s'està fent tot i amb la quantitat d'actors boníssims que hi ha, com no m'espavili, me'n tornaré als pastorets.
Ara fins i tot, no sé si amb el pas dels anys hi ha una mala manera de veure també la professió en el sentit de que quan un actor travessa una determinada franja d'edat sovint se l'oblida en favor de totes aquestes noves generacions que pugen.
Sí, això sempre passa.
Ha passat sempre això?
Sí. Jo sempre he trobat algú més guapo que jo. Oh. I sempre m'ha agafat els papers.
Home, sempre hi haurà algú més guapo, amb més diners, amb la casa més gran i amb el cotxe més bo, no?
I sempre tinc quantitats d'enemics. Sempre tota la vida he tingut quantitats d'enemics en el bon sentit, no? Ai, aquell. I l'enemic petit s'està gros i t'està agafant els papers que jo hagués pogut fer. Això m'ha passat sempre.
Queda alguna... Hi ha algun d'aquests papers que en Joan Pere sempre pensarà ja no ho tornaré a tenir i m'hagués agradat tant?
No.
No?
No, perquè quan m'han agafat els papers mai els faran com jo.
No, això està
mai.
Clar.
Mai. I jo sé la manera que jo vull fer els meus papers, però la gent, per més que et vulgui imitar, que sempre n'hi ha, no podran fer-los com jo. No. O el faig jo o és una altra història.
Uh-huh. El 25 de juliol... Per cert, quan va posar els peus per primera vegada Sitges en Joan Pere?
Fa molts anys, amb una comèdia que es deia El Nac, que el fèiem amb la Sardà i el dirigia el Ventura Pons.
Mare de Déu! El Nac i com aconseguir-lo?
Sí. I mira que em fa temps d'això, eh?
Mare de Déu!
Em sembla que la Sardà i jo érem solters encara.
La Sardà que tants vàrem conèixer a través del circuit català de televisió espanyola, també, eh?
Sí, també.
Amb aquelles grans versions televisives d'obres teatrals.
Sí, i amb xous que tenia molt bons.
Oh, sí, Mau Festa amb Rosa Maria Sardà i amb coses d'aquest tipus. No? Bé, doncs el 25 de juliol a l'Auditori d'Omelia Sitges, el xou de Joan Pere, un any més, torna Joan Pere al cicle Refresc de Teatre. Hem tingut ocasió també de parlar amb un dels actors, no només de més trajectòria, sinó més estimats de Catalunya. Joan Pere, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Anàvem a dir que sort. Per nosaltres també, per descomptat que sí.
Que es nota que és un plaer.
Home, jo em sembla que si els qui ens escolten han pogut trobar una conversa com a mínim agradable, ja n'hi ha prou.
Vull dir que tinc ganes de dir-ho i d'explicar-ho.
Ah.
Que això és bo.
Doncs nosaltres també ho celebrem. Moltes gràcies i sort en el futur.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia. Adéu-siau.